Barcelona és flamenca? Aquest és el punt de partida de la nova edició del Festival Ciutat Flamenca, un festival de creació, experimentació i exhibició de l'escena flamenca internacional. Aquest any, la direcció artística va a càrrec de Flamenco Projects, amb la Marta Pinyol i el bailaor José Manuel Álvarez al capdavant, dues persones que a l'Hospitalet coneixem molt bé perquè són l'ànima de l'estudi de dansa La Capitana, a Pubilla Casas. Hem quedat amb ells i ens han explicat com han afrontat el repte.
De la mà del taller de músics, el Festival Ciutat Flamenco arriba enguany a la 32a edició sota la direcció artística del bailaor José Manuel Álvarez i Marta Pinyol, els responsables de Flamenco Projects i de l'espai de dansa hospitalenc La Capitana. Per Ciutat Flamenco han volgut posar l'accent en la dansa i la part més trencadora i experimental del flamenc.
Nos interesa mucho últimamente lo que estamos viendo, el trabajo de... Que se está haciendo con el flamenco, mezclando con otras artes, como por ejemplo el arte digital o el circo. En este caso, en el Ciutat Flamenco hemos tenido en cuenta también las propuestas que actualmente se están haciendo de flamenco, porque están jugando con la danza española, con la danza contemporánea.
I pensàvem, ostres, com podem anar a buscar, com podem anar a explicar a la gent que més enllà del turisme, Barcelona és flamenca històricament, és flamenca perquè segueix havent-hi activitat formativa, és flamenca perquè hi ha festivals que faciliten que això passi, i com podem anar a generar com aquests espais d'intercanvi amb el públic, que és una cosa que hem tingut també en compte a l'hora de programar, doncs que generin recorreguts, que acabis de veure un espectacle i et puguis quedar una estona més doncs, fent la xerradeta i escoltant música.
Enguany, el festival vol fer una revisió del gènere i treure el flamenc dels circuits habituals i portar-lo als barris i espais insòlids, com el Sant Andreu Teatre, la Nau Bòstic o l'Ateneu de Cultura de Nou Barris.
Inaugurem amb el Xoro Molina, el Teatre Sat de Sant Andreu, i un dels plats forts serà el dissabte dia 18, que tenim el concert de Rocío Luna, seguit de l'actuació de Sara Jiménez, que presenta una proposta molt sensible, un solo de dansa també, que es diu Ave de Plata, i tancarem amb una sessió DJ amb Carlos Cuenca i Cristina López, amb Duck Session, i aquest és un dels dies, això que comentàvem, com complets.
Un dels plats forts del festival és el nou espectacle de José Manuel Álvarez. Es diu Captura i Fuga i és el sisè muntatge en companyia del bailaor hospitalenc.
En este caso trabajo sobre la obra de René Robert, un fotógrafo que murió de manera trágica en el 2022 en París. Y bueno, era una manera de hacer un homenaje a toda su obra, más de 50 años de fotografía, y era recuperar un poco el archivo de René. Es todo fotografía en blanco y negro, analógico, y darle también un lugar bonito, pasándolo por el cuerpo, pasándolo en este caso por lo audiovisual, ¿no? Que está lejano de lo analógico que él trabajaba.
Una de les novetats del festival, que s'allarga fins al 26 d'octubre, és el concurs Ciutat Batalla. 11 persones han de presentar una peça coreogràfica curta i després hauran d'improvisar amb cante i guitarra, però sempre des del seu propi llenguatge i amb el públic al voltant.
Tot a punt perquè el 24 d'octubre comenci la 20a edició del cicle Blues and Boogie amb un munt d'artistes i grups de luxe per celebrar com es mereixen dues dècades de divulgació del blues, el soul, el jazz i altres gèneres d'arrel afroamericana. I com no podia ser d'una altra manera, ens acompanya el director del cicle i també del Centre Cultural, Collblanc La Torrassa, l'Andrés Luque. Què tal, com estem?
Molt bé. Què tal?
Un any més. A veure.
Sembla increïble, eh?
I 20 anys, 20a edició del cicle.
20 anys de blues i de música afroamericana, com deies, aquí a la ciutat. L'Hospitalet sempre ha estat una ciutat molt bluesera. I 20 anys de treball, és que és increïble, perquè, clar, el 2005...
2005 començàveu.
Sí, començava aprofitant uns calés que venien del Pla Integral de Coblan Torrassa, el Centre Cultural Coblan Torrassa es va començar a fer una petita mostra de blues com a cicle, i això es va incorporar a la programació habitual del Centre Cultural. Això durant molts anys, i d'uns 8-10 anys cap aquí, amb la deriva creixent que va tenir el festival, va passar a ser ja una programació de ciutat, ja amb un pressupost propi per a la seva programació, i ja no tant com a programació pròpia d'un centre cultural concret, com la com l'Can Torras.
Clar, vosaltres en aquell moment vau veure clar que hi havia, per tant, un segment, no? Un nínxol de mercat, podem dir, que podia estar interessada en la música d'arrel afroamericana. I s'ha mantingut al llarg de tots aquests anys? El públic ho ha anat creixent més, m'imagino.
No només s'ha mantingut, sinó que d'aquests primers concerts que feien en petit format i tal, a l'any passat i el que s'espera aquest any, s'ha potenciat molt, ha crescut moltíssim. O sigui, i ara la gent està esperant durant mesos i et diu, quan comença? No? Com sempre, a l'octubre, a novembre... Ha crescut moltíssim la projecció de públic. De fet, gairebé tots els concerts s'omplen i inclús hi ha en alguns casos que es queda gent sense poder assistir. De fet, teníem una tradició que era molt bonica, que era les tauletes i les cadires al voltant de les tauletes, i ara ho fem tothom de peu, excepte si algú té una discapacitat, doncs ja li posem una cadira, perquè ampliar així una mica l'aforament màxim que teníem a la sala d'actes del Centre Cultural. I a més, clar, també s'ha omplert, per una banda, els espais, perquè també fem, ja des de fa anys, l'Street Blues al carrer, també fem les conferències a la Biblioteca Tecla Sara, amb el seu fons de blues, fem també el CLAP, que són els tallers de gospel amb el New Gospel, la Coral New Gospel, a Belviche, bueno, anem obrint. Aquest any també inaugurem un espai nou que crec que mai havíem programat dintre del cicle, com és la plaça de la Bòbila, a la Florida.
I la quantitat d'artistes que han passat al llarg d'aquests anys, no? Em deies que hi ha una llista allò...
Sí, vaig fer una llista enorme de tots, intentant no repetir, i era enorme d'aquests 20 anys, però a més no és només la quantitat d'artistes, sinó el que representen, perquè al cicle blues de l'Hospitalet han passat veritables llegendes. Gent de primera fila, com jo que sé, ara Luciana Reed, Watermelon Slim, jo que sé, Barrel House Chuck, ja amb tots els anys que han passat, la veritat hem tingut la sort de poder gaudir de gent inclús que ja no hi és entre nosaltres perquè va morir. I sembla mentida que un petit centre cultural d'una ciutat de Catalunya hagi pogut picar en pedra el motor que fem al cicle, poder portar aquestes llegendes que van passar, i després tota la gent de la resta de l'Estat, d'Europa, o els elements més representatius de l'estil d'aquí de Catalunya. No?
Per tant, ara arribem a aquesta 20a edició, que tenia una 20a d'activitats com concerts, xerrades, rues, masterclass. Si haguessis de posar un titular allò en aquesta edició, no sé, quin seria?
Por favor, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Per molts anys, espero, no?
Sí, esperem que sí, sí. Si la salut aguanta, serà per molts anys. Titular de l'edició? Tocarà de nuevo.
Torna a tocar, Sam, no? Clar, comenceu el divendres 24 amb la Rua Second Line, que està protagonitzada pels alumnes de l'Escola de Música Centre de les Arts. Hi ha també una exposició del Manuel López Poy sobre la història social del blues.
Sí, també hi ha la llibertat.
I el dia 25 hi ha un dels concerts destacats, que és el d'Uncle Sal. A veure, sí. Explica'ns, a veure, qui...
Uncle Sal és una formació ja veterana, és d'Eivissa, i durant fa bastant temps que no sabíem massa cosa d'ella, i estem estem super, super emocionats de tornar-los a tenir i que vinguin a presentar el seu nou treball. I és una gent que viu molt el rhythm and blues, el rock and roll i la vessant més potent del blues de Chicago i Texas, sobretot. I res, encantats de que puguem creuar la Mediterrània per venir aquí.
Després, el dia 1 de novembre, hi ha el nom, allò més destacat del cicle, que és el Mark Hamill. Explica'ns.
Sí, això, quan abans he parlat de les llegendes, podríem dir que el concert de l'1 de novembre formaria part d'aquest, és el Mark Hamill Band, amb el Anson Van Der Burg, el Wes Starr i Bill Stube. Harmònica, guitarra, bateria i baix. Aquest quartet no podríem destacar res de ningú d'ells, Anson, jo què sé, o Marc, Clar, va néixer a la Costa Est, aviat se'n va anar a Los Angeles. Ja de molt petit va començar l'harmònica, ha tocat amb tots els grans, va, bueno, tots els grans de la seva època, diguem, sí. No? I bueno, és guanyador de diferents premis i distincions, al igual que el guitarrista o estar també a la bateria, que són realment mostres. Això van tenir la sort de poder comptar amb ells, perquè les casualitats aquestes que estaven de gira per aquí, anaven a París, anaven a França, després crec que aniran cap a Madrid, i pofa, van aixecar la mà, i gràcies també a la Marta i a Johnny Bickerstone, que són els interlocutors que hem tingut, i mira, finalment els podrem gaudir a l'1 de novembre, si tot va bé.
Va, cronològicament, hem fet una mica de selecció. Sí. El 14 de novembre tenim The Excitements, a veure.
Sí, The Excitements és una banda veterana d'aquí de Barcelona. Coco cantava amb ells, ara tenen una nova cantant i presenten un nou disc. Ja han fet dos treballs amb aquesta nova cantant. Bueno, han fet un treball i aquest que presenten, que crec que es va presentar fa un parell de setmanes a Barcelona, i ara es farà aquí al Cicle de Blues, el 14, i també és un grup dels veterans, veritables, com digo jo, obreros de la corxea, o sigui, veritables professionals de la música i sobretot de la música de l'estil. És potser el concert més encarat cap al soul de la programació d'aquest any. La setmana abans teníem el grup de casa, que també hem de fer un guinyo, no? Els Silver Bluesers i els Blue Chief, que és el dia 8, és los de la casa, los de el Xavi Maracara, el Regi, el Joan Ventosa al piano.
Ah, en Joan... amb
els Silver Bluesers, la Hucci Cucci, bueno, són tios, els amics de sempre, que no per ser amics deixen de ser uns grans, grandíssims músics que segur que ens fan gaudir.
Va, un altre nom propi, el 22 de novembre tindrem a Sibon, que ve del Regne Unit, no?
Sí.
I està guanyant allò reconeixement
superràpid. Sí, Sibon és una figura molt destacada també del panorama actual d'Anglaterra, bueno, del Regne Unit. És un guitarrista també que va començar al carrer, com molts d'altres, i d'aquí va saltar als festivals. I és una figura que també ja porta un recorregut important i és també compositor de temes propis i també és una gran mostra del que s'està fent a Europa dintre del panorama del blues actual.
Va, i encara un altre, The Cinelli Brothers, el 28 de novembre, a veure.
Sí, el Cinelli, a veure, el Cinelli és una nova generació de músics també, som relativament joves, anem a dir-ho així, molt canyeros, és una història molt d'amor i de fet s'estan proliferant molt per terres hispàniques, diguem, i segur que fan el... També és un altre dels grups que van ganar un Music Award a europeu i presenten una vessant bastant explosiva del que és el soul, el Britpop, el Brit Blues
I el cicle s'acabarà el 29 de novembre amb el tradicional Boogie Boogie Jubilé, Lluís Coloma Trio, Jean Lulay i Sylvain Zinn.
Sí, músics suís i alemany, i com sempre, de mestre de cerimònies, el trio del Lluís Coloma, probablement el músic de piano boogie més reconegut de l'estat, i com sempre es porta els seus amics. En aquest cas són dos pianistes de diferent estil, encara que tot està englobat en el boogie-boogie, però veurem tres maneres molt diferents, cadascuna d'elles, de tocar les blanques i les negres.
Va, sempre et marco molt els temps, Andrés.
Com veus, dic amb els deures fets.
Però mira, et deixo que triguis un altre artista més o alguna activitat més que no haguem comentat.
Bé, doncs molt lentament agafo l'aigua. Ves.
Tu penses?
Bé. Què més? Mira, hi ha una conferència molt xula a la Tecla Sabra sobre 100 anys de B.B. King, amenitzada per el Manolo López Poy i el Chino Swinline a la guitarra. Molt important també jo crec que és mencionar el CLAP, que ja és la, crec que és la quarta o la cinquena edició del CLAP, que són els tallers de gospel, que es realitza el New Gospel com a mestre de cerimònia, i tindran lloc en aquesta ocasió al Centre Cultural de Bellvitge. Hi ha moltes més coses, però
però va, una més i ja està. Digue'm, va.
Bé, la rua que hem mencionat abans, dic que quan acaba la rua, el Manolo explicarà l'exposició de fotografia i textos sobre Camí a la llibertat, que és una història social del blues. Una mica com la música, la cultura i l'art en general és un camí que habitualment la gent que ho està passant malament o que necessita reivindicar-se o lluitar pels seus drets aprofita com a mitjà de comunicació. Últim, ja sí.
Va.
Com sempre, encara que tot és gratuït, tots els concerts, inclús el Boogie Boogie Jubilee, per aquesta 20a edició, com fem des de la pandèmia cap aquí, s'ha de treure la invitació o l'entrada a codetickets.com. En aquesta ocasió, per cada concert, es podrà treure l'entrada o reservar la invitació 15 dies abans de la data del concert.
Perfecte.
Això és un canvi respecte a altres anys, que hem de comentar perquè potser la gent encara diu no es pot sacar, no es pot treure l'entrada.
15 dies abans,
15 dies abans del concert en concret, es pot treure l'entrada a Codetickets.
Perfecte, doncs informats estem, Andrés. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat un any més.
És increïble, la veritat.
Com passa el temps, no?
Sí, sí, clar, imagina't quan fa 20 anys amb el Joan, amb l'Àngel, Manolo, José Luis, tota la gent que ha passat.
Doncs per molts anys més que puguin venir del cicle.
Mama.
I tant. Ha estat un plaer, com sempre, que vagi molt i molt bé aquesta edició. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals d'aquest cap de setmana i tornem.
A l'Edurne Sáez sempre li ha agradat inventar i explicar històries sorgides de la seva imaginació imparable. Primer va pensar en fer-ho a través del cinema, però finalment va optar per l'escriptura.
Quise como llevar esa magia que llevaba dentro, esas ganas de compartir con la gente y conectar a través de lo que para mí en un momento fue un refugio, que fue más el escribir y tal para mí, y poder llegar a que quizá también ese refugio fuera algo bonito para los demás cuando pudieran leer mi libro, en este caso.
Durant la pandèmia va començar a escriure Susurros de la naturaleza oculta, un llibre format per 10 contes de realisme màgic i fantasia on la naturalesa té un paper primordial. Contes que ens endinsen també en els dilemes més profunds de l'ànima, com l'amor cap a un mateix, l'esperit de superació, la mort i la identitat.
Pensé que la naturaleza era un buen sitio donde empezar a construir desde dentro, desde el alma y esos conflictos que todos podíamos tener. Empecé a investigar curiosidades, las tradiciones y la fauna y flora que tenían más específico porque hablo en diferentes rincones del mundo en mi libro y pensé que tenían ciertos simbolismos, ciertas críticas incluso sociales que podía llegar a través de esas flores y de esos animales. Y al final se convierten en propios personajes también de los cuentos, aunque haya protagonistas, porque se tienen que adentrar con ellos, con esas flores, con esos animales, dentro de esa naturaleza, que no solo es algo realmente físico, sino dentro de sí mismos para poder resolver esos conflictos. Siempre digo una frase que me suele salir sola, que digo que escribir es respirar. Y creo que cuando hay veces que te pesa mucho el cuerpo, que tienes como muchas cosas en la cabeza y parece ser que es una válvula de escape, yo creo que al final, incluso cuando no tienes esas cosas en la cabeza que necesitas echar, creo que con el tiempo te das cuenta que si no has escrito por un tiempo es en plan, necesitas, o sea, tu cuerpo te lo pide y es como respirar, al final acaba saliendo, aunque no sea quizá en escrito, siempre tienes las ideas ahí y quieres plasmarlas.
El debut literari d'aquest hospital en cas pot trobar ja en llibreries gràcies a l'editorial CLR.
Fa 5 anys que va aterrar l'escena musical de casa nostra amb un EP titulat Brains, que recollia tot el que havia anat escrivint a les seves llibretes. El va seguir un primer llarga durada que es deia Uncertainty, on va treballar al costat de Ferran Palau, i ara la nostra convidada torna a l'escena amb el pop brillant intimista del seu nou disc, que es diu What My Body Wants. És la Carlota Flaner. Què tal, com estem?
Hola, molt bé, molt contenta amb aquesta presentació.
Molt bé, escolta, nosaltres encantats que ens tornis a visitar. What My Body Wants, que arriba, dèiem, després de 3 anys. Pel mig crec que has fet un tema, vas treure un tema amb la Marta Knight, que sí, aquí també ja coneixem. Bueno, ha estat un treball a foc lent, no? Podem dir, o què?
Sí, jo és que crec que no sóc capaç de respondre a les lògiques productivistes ràpides d'avui en dia. Vull dir, jo necessito mínim aquest temps per escriure unes cançons i poder-les gravar i fer-ho amb calma i compaginar-ho amb altres feines, lògicament. Llavors, bueno, crec que ha arribat quan havia d'arribar i penso que no sóc capaç de fer-ho més ràpid.
Clar, el disc està produït per Emili Bosch, de Vino. Què buscaves una mica amb el canvi? Perquè abans dèiem que havies treballat amb el Ferran Palau. Què ha canviat d'abans a ara?
Mira, jo vaig tenir un dilema. Jo no sabia què volia fer. O sigui, jo continuava escrivint cançons, però no sabia ben bé cap on portar-les. L'únic que tenia clar era que no volia repetir amb en Ferran, per ara. Vull dir, no descarto més endavant fer coses amb en Ferran perquè ens entenem superbé i, de fet, trobo a faltar treballar amb ell. Però volia veure què passava si de cop i volta jo treia en Ferran de l'equació, no?, i treballava amb altres persones, cap on podia portar el so. I llavors, després de donar-li moltes voltes, vaig pensar, ostres, l'Emili és justament una persona que ha fet discos molt diferents i que s'ha nodrit de tipus d'artistes molt diferents. Llavors vaig pensar, vale, crec que m'agradaria com provar d'anar amb un productor que ha treballat, que ha tocat molts pals diferents. I llavors vam fer un parell de temes per provar i va anar tan bé que vam fer el disc.
Màgia, no? Sí. Clar, escoltant el disc és una invitació, no?, a deixar de banda la raó i a fer cas una mica al que et demana el cos.
Que a mi em costa molt. Per això li he posat aquest títol al disc.
Val, què et demana el cos a tu ara?
Pues, o sigui, m'he adonat que acabo titulant sempre els discos amb coses que no vull oblidar. Perquè jo sóc justament, penso que tinc una banda racional com molt desenvolupada, que no para mai, no? I sempre estic com analitzant les coses i analitzant el que sento, i a vegades no cal analitzar tant i et pots deixar emportar més per la sensació, com la intuïció, el que et diu. Llavors vaig, no sé, vaig escriure aquest tema que es diu What My Body Wants, en un moment en el que realment no sabia el que el cos em demanava, però sí que notava que necessitava una miqueta de distància de la situació, i vaig pensar, vale, no puc oblidar això, no puc oblidar que he d'estar atenta al que el cos em diu, encara que de vegades no ho entengui, saps?
Va, comencem a escoltar una miqueta com són algun dels temes del disc. Ens quedem amb Acting Wisely. By your side it was magical, magical. We hadn't met but you've been in my life all along. It's so magical, magical. The different ways we can remember someone. We both know. Estàvem veient ara aquest visualizer, no? Que ara es porta més de moda, potser a nivell, no fer tants videoclips, sinó fer aquest tipus, no?, diferents de muntatges, diguem-ho així.
En el meu cas va ser una decisió purament econòmica, de dir, fer un videoclip és un desplegament caríssim, i jo tenia molt clar que volia una estètica que estigués molt marcada pel vestuari. I vaig pensar, doncs vaig a treure-li suc a això i en lloc de fer només una sessió de fotos, que hi hagi també vídeo i que jo pugui després muntar uns visualizers. I vaig decidir que no hi havia com cap història ara que volgués explicar i que, per tant, fer un videoclip, doncs ara mateix no tenia gaire sentit, potser hi tornaré. Però mira, estic bastant satisfeta amb el resultat.
No, trobo que molt bé.
I també a YouTube es pot veure com el disc sencer, i com cada cançó té com un vestuari associat i...
T'encarregues tu també de tot això? O sigui, quin és, no, a nivell de gestió de tot el projecte, com ho portes?
Pues, justament, o sigui, amb tema d'imatges, sempre treballo amb un equip de direcció d'art. Uh-huh. Jo tinc una idea que els hi trasllado i m'ajuden a desenvolupar-la. Algun dia també he pensat que m'agradaria veure què passa si ho dirigeixo jo sola i no hi ha direcció d'art, ara que hi aporto un temps. Però a dia d'avui això han sigut el Lluís i la Júlia de Coure, que jo els hi vaig dir que volia com un vestuari que marqués molt la, com la línia estètica del disc i que volia una bandera, perquè volia com la bandera del meu equip, com si fos, no sé, com si fos un equip, perquè al final ho soc, no? M'envolto de moltes persones perquè el projecte funcioni i llavors van ser elles les que em van anar fent propostes i vam anar triant la paleta de colors com conjuntament. Sí.
Jo et volia preguntar, que parlaves de l'equip, no? I també de la confiança que a vegades has de tenir tota la gent que t'envolta, no? Vull dir, tu ets molt de preguntar allò al teu equip, de fer-los cas o no? Tens una idea i vas a per totes.
No, m'agrada molt preguntar, sempre. Sempre una visió externa m'ajudarà. Però alhora sí que hi ha coses en les que m'agrada tenir l'última paraula. No sé, jo crec que un equilibri és sempre la millor opció, com preguntar i sobretot assegurar-te que tothom està còmode. Això sí. Mm-hmm.
Va, seguim amb un altre dels temes del disc, ens quedem amb Trust. Some of the things you said, though I've tried, they're stuck in my head. Believe me, I've tried to place less importance on the things you said, but I can't. How much longer is it gonna take till you hold me in your arms? I wanna get good sleep again. I really hope you're sleeping well too. Don't think it was a normal conversation. No more, no more. Wish it happened just a conversation. Va, Carlota, igual que els teus anteriors treballs, tot en anglès.
Per ara sí.
Però crec que estàs treballant en cosetes en català,
sí,
o no?
Sí, tinc ganes d'escriure en català, que és una cosa que no hagués pensat mai que passaria. Tinc ganes d'escriure en català i sorprenentment m'està resultant més fàcil del que la gent diu, perquè tothom et diu que quan canvies d'idioma, que l'univers és diferent, que, no sé, jo no he notat tanta diferència, al final sempre, no sé, crec que m'expreso de la mateixa manera i no m'està resultant tan difícil. Però bueno, trigaré, eh? Trigaré a tenir alguna cosa en català, perquè sí que em noto que en català potser sóc més exigent. Uh-huh. No sé en quin aspecte, de l'exigència, però com que noto que em costa que em convencin les cançons, una miqueta més, no sé.
Bueno, estarem pendents a veure. El treball l'has tret amb caset, també? Hem vist a xarxes socials allò que havies fet amb un caset, o què?
Home, és que per mi el caset és molt important, és un format meravellós, a mi m'agrada molt, és més econòmic que el vinil, i és més portable que el vinil, vull dir, si tu et vols endur el caset per escoltar-lo, pots fer-ho. I, a més, jo sóc resident a la Fabra i Coats, a la fàbrica de creació de Sant Andreu, i allà vaig conèixer el Dani, que és un noi que té un segell que es diu Empty Six Pack, de casets, i vaig pensar, home, doncs, hauria de fer casets amb el Dani. I això segurament és el que heu vist a les xarxes, que en Dani i jo fent els casets, perquè ell els grava. O sigui, ell demana la cinta buida,
val,
i amb les gravadores grava la música a dins. Però divertit.
Va, demà presentes a la Sala Vol, sí, el disc. Com, què hem d'esperar d'aquest concert?
Doncs, a mi m'agrada molt pujar-me a un escenari, o sigui, crec que el que s'espera és sobretot que jo m'obri en canal, perquè m'encanta pujar a l'escenari i cantar les meves cançons. Anirem la meva banda, amb el Marcel Lucas, la Paula Iglesias, la Jana Rissec i la Montse Borrego al so. I, no sé, és el primer cop que tinc un repertori prou llarg com per haver de treure cançons. Uh-huh. I crec que he fet una bona tria de les cançons que tocarem a la Sala Vol demà. Em fa molta il·lusió.
Que guai. Escolta'm una cosa, a banda d'aquesta faceta, bueno, de ser cantant i compositora, tens una faceta que a mi m'agrada molt, que és de comunicadora, perquè actualment estàs a l'Esmorzar, a BTV, on entrevistes a artistes, a grups de l'escena, mentre esmorzeu. Com és aquesta faceta teva? Què t'aporta?
A veure, és que a mi m'encanta entrevistar, m'encanta fer preguntes. Quan escolto un disc sempre em sorgeixen moltes preguntes, llavors tenia jo una miqueta el somni de poder fer preguntes sobre els discos. I l'Esmorzar va néixer quan el meu amic Marc em va proposar que ho féssim junts i jo li vaig, o sigui, li vaig dir sí de una i ara ja començarem la cinquena temporada, o sigui que déu-n'hi-do. És molt guai, t'enriqueixes molt i jo com a artista aprenc molt perquè te n'adones que no hi ha una manera de fer un disc, o sigui que tots els discos són diferents, totes les maneres de fer un disc són vàlides i no sé, a mi l'esmorzar m'ha obert molt de mires.
I ara posa't al meu lloc, quina és la pregunta que et faries, no? Si estiguessis allò, quina és la pregunta que et faries pel disc?
Eh?
A tu mateixa.
A mi mateixa. Jo potser em preguntaria què canviaria de cara al proper disc, però no ho sé. Quina és la resposta?
La resposta no.
No sé com vull funcionar a partir d'ara. Em pregunto molt com serà el meu proper treball. Crec que serà diferent. No sé si vull treballar amb l'Emili, potser sí. Però no sé, realment no sé cap on vull anar. Crec que vull que sigui en català, però a nivell de sonoritat no sé com ho vull fer, no sé com vull portar-lo al directe, però m'agradaria que fos diferent. Així que, no sé, seguirem informant.
Molt bé. Escolta, Carlota, doncs un plaer que ens hagis acompanyat i ens hagis presentat aquest nou treball, que presentes demà a la Sala Vol a Barcelona. Que vagi tot molt bé.
Igualment, moltes gràcies per comptar amb mi.
Molts èxits, que vagi molt bé. I ara nosaltres us deixem amb unes recomanacions de Riff Raff Discos, que, per cert, demà divendres a la tarda, a les 6 de la tarda, s'inaugura la nova botiga, que està només a 15 metres d'on estava fins ara. Mentrestant, us han deixat aquesta recomanació.
Des de Riff Raff os presentamos esta box, esta caja del grupo mítico Triana, que se llama Eternos Triana. En su interior podemos encontrar un doble álbum de color blanco con todas sus mejores canciones, un doble álbum con un concierto de la época, un DVD con actuaciones en televisión y todo lo que en aquel momento se pudiera parecer más o menos a un videoclip, y luego hay postales y un póster también. Una joya para todos los amantes, que hay que decir que además está remasterizada y tiene pequeñas joyitas en algunas de las canciones que normalmente en los álbumes tradicionales no había. Súper recomendable, para todos los que conozcáis Triana es imprescindible, y para quien no conozcáis a esta estupenda banda, es momento de empezar a hacerlo, y cómo no, con esta caja sería idóneo.
Avui ens retrobem amb una dona amb una veu prodigiosa, una dona made in l'Hospitalet que té l'agenda planíssima fins a finals d'any, que sapiguem, i que sempre és un plaer posar-nos al dia amb ella. Ens referim a la soprano Laura del Río. Què tal, com estem?
Molt bé.
Un plaer tornar-te a tenir aquí.
Igualment.
Escolta, em dèiem, agenda planíssima. De fet, quan ens vas passar allò el llistat d'actuacions, de bolos, vaig pensar dir que aquesta dona
no sé com ho farà
d'aquí a finals d'any. I, de fet, el que tens més imminent és que demà estrenes al Teatre de Faràndula, a de Sabadell, Les noces de Fígaro.
Sí.
Explica'ns a veure en quin rol i què representa per tu.
Demà estrenem Les noces de Fígaro, de Mozart, i és el primer cop que debuto al rol de la Contessa, Contessa di Alma Viva. És un rol que em va estupendo, m'agrada moltíssim, i demà serà el pistoletazo de salida.
Explica'ns una mica com t'has preparat per aquest personatge, què defineix, què la defineix.
Primerament, clar, he de fer tot un estudi previ de la partitura, que són 500 i pico pàgines, és una òpera bastant llargueta, con sus recitativos, les seves àries, sus conjuntos, que són molts personatges alhora, i doncs és un estudi de molts mesos previs d'estudi de la partitura, del personatge, del libretto, amb el pianista per anar passant tot el rol abans d'anar als assajos, que ja portem un mes. Té feineta, sí.
Déu-n'hi-do. I després fareu gira per Catalunya, no? Si no m'equivoco, amb aquesta òpera.
Sí, fem una gira de 15 funcions i les anem fent per diferents teatres de Catalunya.
Sí, crec que passareu a Vic, Manresa, Reus, Cornellà, al Palau de la Música, també.
Sí. Sí,
està bé, no?
Molt
Palau
bé, molt bé.
Palau de la Música sempre...
És que és una obra d'art, allò. Vull dir que és un gustasso poder cantar allà, però és que a sobre és una escultura... preciosa.
Clar, voltant tant com voltes, on t'agradaria cantar, on t'agradaria actuar que no ho hagis fet encara?
Home, l'Escala de Milà, el Metropolitan de Nova York, a molts llocs.
I un personatge també que diguessis que t'agradaria interpretar?
De moment estic com molt en el present d'anar gaudint dels rols que em van donant i que puc fer en aquest moment com a soprano lírica, com és a Contessa, Madame Butterfly, que vaig fer a Van Gogh l'estiu passat, ara després a finals d'any també tinc Tosca, una miqueta en aquest... en aquests rols.
Parlem de Tosca, com deies, 12 i 14 de desembre, al Teatre Principal de Terrassa, un personatge que crec que és tot un repte per tu, no? Explica'ns.
És un repte perquè musicalment és molt difícil de cantar, has de tenir molta resistència vocal perquè realment estem en escena tota l'estona, som principals, som tres personatges, i emocionalment també has de fer un control de no anar-te'n amb l'emoció, perquè és molt potent.
Clar, nosaltres, com passa amb l'espectador, quan anem a veure els muntatges, no, ens quedem amb allò, amb el que estem veient, però hi ha una feina darrere importantíssima. Fa un moment ho estaves explicant una mica, tot el que, bueno, tot el que t'has hagut de preparar, però ja no només tu, sinó tot l'equip, tot, no? Explica'ns una mica a veure com s'arriba a produir una òpera.
Ja, per exemple, t'explico ara del que estem, que és de les noces de Fígaro, que portem tot un mes només en conjunt de tota la companyia. Cadascú s'ha hagut de preparar la seva feina, el director d'escena ha hagut de preparar amb l'escenògraf tot el que és, com serà tot l'atrezzo, tota l'escenificació, muntatge... I un cop que ens posem tots a l'hora, que és un mes abans, ens fan treball musical amb el director d'orquestra, que es fa amb un pianista primer, i després a l'última setmana ja es fa amb orquestra, i d'escena hem de passar tots els passatges, les accions, quin atrets hem de posar, quins elements hem de donar entre un i l'altre, llums també, que són l'última setmana, i és
una feina.
Hi ha implicada molta gent.
Escolta'm, i tu com ets més feliç, fent recitals o... bueno, un muntatge com aquest de les noces de Fígaro.
A mi m'agrada fer tot, perquè m'agrada la diversitat. Poses en pràctica diferents coses, no? Anar en un concert, estàs més tu sola i estàs més exposada, però és que una producció d'òpera allà es mou molta cosa. També has de ser més un personatge, et caracteritzen, els vestuaris, proves de vestuari... estàs amb molta més gent, no és tan solitari.
Clar, si parlem de recitals, com dèiem al principi, tens allò un calendari bastant apretadet, el 5 de novembre estaràs a l'Auditori de Barcelona, en els 50 anys de la Fundació Finestrelles, el 9 de novembre al Monestir de Breda, en un concert d'òpera amb duos de La Bohème i La Traviata, i acabaràs l'any al Palau de la Música, al Festival de Valsos i Danses. A veure, explica'ns.
Sí, tinc diversos concerts ara, fins al desembre, vull dir, la gira de les noces de Fígaro les acabem al novembre, empalmo amb concerts, començo ja assajos de Tosca i acabo el 20 de desembre, que fem una gira fins al, em sembla que és l'11 de gener, que torno amb la Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, i farem tots uns concerts de danses i valsos per acabar el Nadal i començar molt bé l'any.
Escolta, què fa Laura del Río quan no canta? I quan no es prepara?
No m'avorreixo, la veritat. M'agrada molt fer... gaudir de... bueno, faig molt d'esport, ioga... m'agrada cuidar-me molt, m'agrada anar a passejar per la natura, compartir amb els amics, família... vull dir que avorrir-me no m'avorreixo.
La veritat és que t'has convertit aquí a l'Hospitalet en un personatge, allò podem dir, referent, no? Fa poquet et vam poder veure també en allò dones referents, no?, d'aquí de l'Hospitalet. Vull dir, hi ha un reconeixement per part de la ciutat. Jo no sé això tu com ho reps.
Home, jo estic molt feliç de cantar a la meva ciutat, tenir un reconeixement, i és més, fa dues setmanes vaig estar cantant al Teatre Barrades també, per concloure tot el que era la festa de la gent gran, i va ser... bueno, vam omplir el teatre un cop més i això és molt gratificant. I després les mostres d'agraïment, de carinyo de la gent, això no es paga.
I a partir del gener, abans ho parlàvem fora de càmera, et preguntava si tenies allò algun projecte a nivell internacional, perquè, com dèiem, havies estat a Itàlia, també, Bangkok, no? Tens algun allò, algun projecte en ment o no? Així que...
ara, dona la casualitat, mira, l'any passat era tot a Itàlia, Bangkok i això, aquest any estic més per aquí. Sí que és veritat que hi ha un projecte que encara no puc anunciar, que potser surt a Hong Kong, ja veurem. Però gairebé tot ara està aquí, a Madrid, València... Sí, sí.
Doncs escolta, et desitgem que vagi tot molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Ens anirem seguint la pista, de moment amb això més imminent que dèiem, aquest Les noces de Fígaro de Mozart, sí, amb estrena demà al Teatre de la Faràndula de Sabadell. Que vagi tot molt bé, Laura. Ha estat
moltíssimes
un plaer,
gràcies.
Gràcies.
A tu.
Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb Caza de Brujas, un thriller psicològic sobre el consentiment i l'abús en entorns de poder. Julia Roberts es posa a la pell d'una carismàtica professora atrapada entre dubtes morals i secrets.
Me habló de una de sus profesoras favoritas, su mentora. Esta persona no la apoyó mucho cuando se lo contó.
Entonces, ¿me vas a explicar qué es lo que pasó?
Todo esto parece un puto cliché. Quiere aprovecharse de la actual y frívola época cultural.
Este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente.
Mike Flanagan porta a la gran pantalla La vida de Chuck, un drama amb tocs fantàstics protagonitzat per Tom Hiddleston. El film adapta un relat de Stephen King i convida l'espectador a pensar en aquells moments de connexió que resulten significatius i en les petites alegries que donen sentit a la vida.
El mundo, Chuck. Todo lo que te ha encantado. Todo lo que ves.
Pelajari quiere su bota.
Aquesta setmana arriba a la gran pantalla Un simple accidente, el film guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cannes. La història segueix a un grup d'antics presos que topen amb un home que creuen reconèixer com el guàrdia que els va torturar. Hauran de decidir si venjar-se o no en un film que veu de les pròpies experiències del director.
¿Cómo vais con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Acabem amb La deuda, de Daniel Guzmán. El director i actor, guanyador de dos Goya, estrena un film a cavall del drama i el thriller, protagonitzat per una àvia de 90 anys a la qual volen desnonar.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo.
És moment per endinsar-nos al món dels videojocs i ho fem amb el nostre company Alfred AK Vainilla Cookies. Què tal, com estem?
Molt bé. Mira, he sortit amb mi Zulo de grafista per parlar una mica de videojocs.
Avui t'estrenes aquí al Taquilla Inversa.
Yes.
I amb què ho vols fer?
Pues parlarem del Barcelona Game Fest, però abans et volia fer una pregunteta.
A veure.
Tu com consideres que està la indústria del videojoc?
Jo em vaig quedar en que crec que va haver-hi, per la pandèmia, després de la pandèmia, al principi, com una mica de revifada, si no m'equivoco, del sector, no?
Podria ser sí, podria ser que no, però millor que ens ho diguin gent que treballa a la indústria. Sí, ho veiem?
Val, ho veiem.
Llavors, és un moment complicat, però també és un moment on estan sortint nous projectes que es busquen maneres alternatives de fer les coses i que, al final, això és una crisi, també obre portes i a veure si doncs millora tot en general l'ecosistema a partir d'aquest moment d'inflexió.
Tots dos treballem dins la indústria activament, la nostra feina real, diguem-ne, també és en la indústria del videojoc. Costa molt trobar feina, hi ha hagut despidos massius a tota la indústria i ara mateix estem en un punt on la gent de la indústria ho aguanta per passió, perquè per beneficis purs i durs no,
que va, eh?
Creo que la industria está posiblemente a nivel de desarrollo de hacer juegos en uno de sus mejores momentos, pero es verdad que está muy complicado. Conseguir dinero está muy difícil, complicado, por no decir imposible. Requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación y no es nada fácil como algunas personas pueden imaginarse o pueden pensar.
Doncs em queda clar que crec per aquestes declaracions que molt bé la cosa no està, no?
No, hi ha greus problemes de financiació, sobretot. Uh-huh. De la pandèmia va haver-hi un boom, però ara aconseguir diners costa molt. Però bueno, si no tenim diners, tenim creativitat. Uh-huh. I d'això volem parlar, bàsicament, del Barcelona Game Fest.
Perfecte, que es va fer a la Farga la setmana passada, divendres, dissabte i diumenge. T'hi vas passar?
Sí.
I a veure, explica'ns, no sé, pues, què vas veure.
Barcelona Game Fest, abans conegut com l'Indie Dev Day, vale, han canviat de nom, han intentat fer una projecció més internacional. És la 8a edició, la tercera que es fa a la Farga, a l'Hospitalet. I han comptat amb més de 200 jocs, activitats a tutiplén, i han comptat amb jocs de diferents països com Mèxic, Regne Unit, Portugal, no sé, i Xina. I també el convidat d'honor d'aquesta edició ha sigut el Japó. Per això van comptar amb Yasuhiro Ohori, que és el president de Matrix Software, president, sí, és el president, i que va ser el creador d'un videojoc mític de l'època de PlayStation 1, que era Alundra. Vale? Després van haver-hi xerrades tècniques, vale? Per exemple, Gameloft va fer xerrades sobre l'aplicació de partícules. Després van haver moltes xerrades sobre finançació i com aconseguir diners, finançament, perdó, i com aconseguir diners. Després hi ha una àrea de el que es deia B2B, de fer negoci, vale? A part de les botigues, una zona retro, o sigui, una mica de tot. Però hi havia un raconet que a mi em va agradar especialment, que és el My Family Case Exhibition.
Va, a veure, què era això?
És una exposició que es va crear el 2003 per la Meteor Art Gallery de Japó, en què van decidir agafar cartutxos de la Famicom, vale, i li donaven artistes perquè dissenyessin els cartutxos de jocs ficticis.
Això és el que estem veient, eh?
Sí, és això mateix. I això dura fins al 2025, encara durarà més anys, i és la primera vegada que es veu a Europa. O sigui, havia passat per Los Angeles, per Hong Kong, i ara pues, la vam trobar aquí, a la Barcelona Game Fest.
Doncs tot un luxe, no?, poder comptar amb aquesta exposició aquí a la Farga, a l'Hospitalet.
I tant!
Val, doncs a banda d'això, et vas poder passejar una miqueta, et vas allò introduir en tot allò, el munt de gent que hi havia al Barcelona Game Fest, i vas poder parlar amb diferents creadors, no?
Sí, vaig escollir tres jocs,
sí,
no per cap motiu concret, sinó perquè, no sé, em van cridar l'atenció.
A veure, doncs per quin comencem?
Mira, tu t'imagines sent una rumba?
Una rumba?
Una rumba.
L'aparatillo aquell que ens neteja les cases?
Sí. Doncs imagina que ets una rumba amb una punxa darrere i tres globus de... una punxa davant,
sí,
i tres globus darrere.
Ah.
Però abans de parlar més del joc, deixem que els creadors ens parlin una mica.
A veure.
Rumbattle és un joc party game, és a dir, de festiu, multijugador, on es juga amb una aspiradora, amb globus darrere, un objecte punxegut al davant, i els jugadors han de patar els globus, guanyar diferents minijocs... Al final és un joc divertit per compartir, per jugar amb amics i família. Trobem una fase en la que el joc ja està pràcticament ja desenvolupat, s'apropa al llançament l'any vinent a començaments. Llavors, veure la trajectòria de l'any passat, haver passat per la incubadora de GameBCN, tot l'aprenentatge aquest any a la Gamescom representant a Catalunya, a Japó, doncs, i com millora el joc, com la gent disfruta jugant, és la veritat un plaer com disfrutar aquest camí.
Va, doncs la cosa es veu força divertida, no, aquest videojoc?
Sí, com ha dit, és un party game de fins a 6 jugadors que es pot jugar en mode local, o sigui, tots a la mateixa habitació, o en mode online. Vale? Pots personalitzar la teva rumba, hi ha power-ups per liar-la més parda, tot es trenca... Però aquest joc va sorgir, perdoneu que tiri enrere, va sorgir de la Universitat, dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, que van fer un prototip per presentar-se al Level Up Game Dev Hub, si no m'equivoco, que és una preincubadora, que el que fa una incubadora, bàsicament, és ajudar que la teva idea arribi a bon port.
Vale?
Perquè a vegades tu tens una idea i dius, hosti, com ho financio, com ho estructuro? I tot, llavors, les incubadores s'encarreguen d'això. Han passat també per la incubadora de GameBCN, vale? Els vaig veure per primera vegada l'any passat, però ja estaven a l'Indie Dev Day del 2023, i tenen demo a Steam, vale?
Steam?
Steam és la plataforma online de videojocs de Valve. Vale? El que Steam el que és com anar a una botiga, però tu compres online, per PC.
Vale.
Diguem que és la tenda més gran de videojocs online. L'altre dia van batre el rècord de 41,6 milions de jugadors concurrents a la plataforma. O sigui, una
botiga. Carai, Déu-n'hi-do.
Pues això, hi ha demo a Steam i us ho podeu apuntar a la wishlist.
Molt bé, wishlist, això també, aquí van sortint conceptes, eh?
Wishlist. Sí, wishlist és la típica llista de deseos, que avui en dia és superimportant a nivell de quan fas un videojoc, el que és una wishlist, perquè molts jocs depenen de quanta gent ho té a la wishlist per fer una previsió de quan vendran. Llavors, perfecte. Avui en dia és quasi més important la wishlist que després les ventes. Però bueno, això és un tema una mica perillós, perquè jo mateix tinc molts jocs a la wishlist
i després... Allà es queden,
si t'he no? No, si t'he vist no m'acuerdo, la veritat.
Va, doncs aquest Room Battle, després vas trobar un altre videojoc, un altre uns creadors d'un videojoc, que és un Sant Jordi de paper.
Sí, primer de tot demanar disculpes al Ivan i al Lluís, que els vaig fer l'entrevista, igual que Room Battle, igual que l'altre joc, però com soy un poco gañán, em vaig equivocar amb el so i no s'ha pogut emetre. Intentaré explicar-ho de la millor manera possible i res més, bueno. Expliquem
una miqueta, no? A veure...
Sí, un Sant Jordi de paper. Qui no voldria ser Sant Jordi?
Home.
No? La sí. Tradició més catalana que hi ha, la diada i Sant Jordi, la rosa, el drac i tota la mandanga. Pues, d'això va un Sant Jordi de paper.
Val.
Primer de tot, veiem imatges. Aquestes imatges, és important dir, que són imatges del joc de la Sant Jordi Jam 2024. M'explico. Aquest videojoc es va presentar a la Sant Jordi Jam 2024, que una jam en videojocs bàsicament és una competició on tu et pots presentar individualment o en equips, es proposa un tema, en aquest cas va ser llegendes i diada, i llavors et donen un temps molt limitat, de 24 a 72 hores, per crear un videojoc. O sigui, en 2-3 dies has de tenir un joc acabat. Es diu que és una competició, però la veritat és que genera una comunitat molt interessant, on la gent col·labora, comparteix, i és més una festa que una competició. Vale? Pues es van presentar a la Sant Jordi Jam, ho van petar, perquè visualment ho veus,
és
molt xulo. Vale? I ara, si ho podem veure, com està actualment.
A veure, en quin punt...
Sí, ha millorat gràficament, en jugabilitat, han afegit més nivells, vale dir que aquest videojoc surt de la incubadora GameG, que és una incubadora de Girona, bueno, és un programa d'incubació del Game Barcelona, però a Girona, una estètica 2,5D que se li diu ara, que és això, estètica 2D però com en profunditat i 3D, no té demo Steam, no hi ha data encara de sortida, vale, no se sap la data de sortida. No crec que estigui gaire lluny, la veritat, però el que sí que podeu afegir, si podeu fer, és afegir-ho a la vostra llista d'Steam.
També, de wishlist. Bueno,
claro, wishlist. A la wishlist. Vale. Molt bé, Laura, ja parlem. Vamos!
Anem per l'últim, que és Starduster.
Starduster, de Cobaya on Chain. Veiem primer què diuen ells.
Vinga, som-hi.
El juego se llama Starduster. Es un juego musical en el cual van apareciendo proyectiles por pantalla. Y la idea es que mediante un jugador que es un semicírculo vayas intentando coger las flechas de colores y evites coger las pelotitas rosas.
El juego lo tenemos en las últimas fases de desarrollo. Es verdad que llevamos ya unos años con él, pero nos estamos acercando ya a su lanzamiento. Nuestra idea era sacarlo a finales de este año, principios del que viene, más o menos. Y estamos ya puliendo detalles, acabando los últimos niveles y bueno, estamos ya finiquitando lo último que nos queda.
Va, a veure, Starduster, aquest arcade, no? Com un
sí,
arcade.
És un arcade musical que em va interessar molt perquè és una única mecànica, bàsicament. Tu has de girar un semicercle i has de fer entrar objectes d'un color i evitar els altres. La veritat que sembla molt senzill, però es torna frenètic. I la música és molt interessant. Està Steam, té una demo de 2 nivells, perquè ho proveu, i a més ho podeu afegir a la wishlist.
Molt bé, doncs escolta, Alfred, moltes gràcies per tota, bueno, per tota aquesta visió, aquesta visita que vas fer al Barcelona Game Fest i tot el que ens has portat. Ens anirem veient un cop al mes amb totes les novetats del món dels videojocs. I nosaltres, doncs, és moment per acabar i, com sempre, ho fem amb música.
Laura, perdona,
què vols?
És que, al ser la meva primera intervenció, podria acabar jo? Sí.
Només avui, llavors, no?
Vinga,
va. Vinga, et deixo.
Doncs vinga, acabem amb una cançó del videojoc Tu a ti, del creador Keita Takahashi, que va sortir el 28 de maig. Aquest videojoc, el que es tracta de ser un preadolescent o una preadolescent que té els braços en forma de T i tot el que li comporta en el seu dia a dia. Aquest videojoc reflexiona sobre l'acceptació, la diferència i la identitat. Perquè en aquests temps on l'empatia cada cop és més escassa, no va malament que en recordin sempre que tu, jo o qualsevol som la forma perfecta. Seguiu disfrutant la cultura i ens veiem al Cotet aquí inversa. I don't know how I became the shape of a tea.